L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial. Un dia més la salutació de qui us parla. Domènec Ramal, a l'hora d'encetar informativament parlant aquesta nova setmana des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dilluns, som a 21 de setembre, com és habitual, obrim este temps d'actualitat i ho fem com sempre, avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui, novament i un dia més, encetarem parlant de la problemàtica que aquesta xarxa viària al nostre territori presenta, especialment en una via conflictiva com és la Nacional 340. Divendres passat, el conseller d'Interior, Jordi Jané, i els alcaldes del Pacte de Berà se'n reunien i acordaven de demanar al Ministeri de Foment que desvia obligatòriament els camions de la Nacional 340 des d'Alcanar i fins l'Arbós. Parlant encara de la problemàtica d'aquesta xarxa viària, coneixerem com ha anat aquest cap de setmana les mesures aplicades pel Servei Català de Trànsit per mirar de reduir la sinistralitat. I parlant justament d'això de sinistres, destacarem que ahir a la tarda es produïa un accident a l'autopista a l'AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar amb el resultat d'una víctima mortal. A banda d'aquestes qüestions, avui parlarem també de temes relacionats amb l'ensenyament. L'IES Les Planes comença el curs i ho fa amb un lleuger descens, tant d'alumnes com de professors. El centre ofereix enguany la possibilitat d'obtindre el títol d'anglès avalat per Cambridge. L'ocupació turística creix en més d'un 7% a l'Ametlla. El sector que més creix és l'hoteler, amb una ocupació que aquest estiu ha superat el 91%, un creixement global del 8,33%. I avui coneixerem també qüestions com la campanya arqueològica del jaciment del Tebre 1, que acaba i ho fa amb la descoberta total de l'embarcació. Passarem balanç a la segona edició del festival celebrat aquest passat cap de setmana, el Delta Birding Festival. I a la recta final del nostre temps d'actualitat, com és habitual els dilluns, ara que ja han començat les competicions, en repassarem la jornada futbolística dels equips del territori. Aquestes són les propostes informatives d'este dilluns. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El conseller d'Interior del Govern de la Generalitat, Jordi Jané, i els alcaldes del Pacte de Berà faran front comú davant del Ministeri de Foment per exigir que desvie obligatòriament els camions de la Nacional 340 a l'autopista AP7, bonificant el peatge un 50%. Jané i els alcaldes es van reunir el passat divendres per consensuar aquesta posició de cara a una reunió que la Generalitat mantindrà amb l'Estat en el transcurs d'aquesta setmana. Volen que el desviament s'apliqui a tota la via, des del municipi d'Alcanar fins l'Arbós. En el cas del tram del Tarragonès i el Baix Penedès, els representants polítics demanen que sigui una mesura temporal mentre es projecta el perllongament de l'autovia A7 amb un traçat que sigui el màxim paral·lel possible a l'autopista. L'acord, al qual van arribar divendres passat el conseller d'Interior i els alcaldes de la zona del Tarragonès i del Baix Penedès, juntament amb els màxims responsables policials i del Servei Català de Trànsit, vol ser una solució global per a tota la Nacional 340 al seu pas per les comarques tarragonines. I així ho manifestava el conseller d'Interior, Jordi Jané, explicant que es demanaran aquestes bonificacions només per als camions i no per a la resta de vehicles, perquè es vol insistir en una mesura concreta que servisca per a tota la carretera, la Nacional 340, des de les Terres de l'Ebre i per tot el conjunt de la demarcació tarragonina. Jordi Jané.
Anem a buscar allò que sí que es pot aconseguir ara i que s'ha d'aconseguir ara. Per tant, el plantejament inicial que es fa és aquest plantejament pels camions, pels vehicles pesats, en aquestes bonificacions que estem negociant a Madrid, de quina manera s'han d'implementar, i estem negociant també amb el sector del transport, perquè també s'ha de negociar amb ells i s'ha d'arribar, doncs, acords que jo sóc dels que creu que seran possibles. Serà possible buscar un acord també amb el sector del transport i que allò que s'acabi adoptant pugui tenir el consens de tothom.
Jordi Jané explicava que descarten demanar la gratuïtat de l'autopista de l'AP7 perquè seria una mesura que traslladaria el problema cap a una autopista que, de fet, i ja de per si acumula un gran volum de vehicles. L'escoltem.
S'ha plantejat si una solució seria doncs, que tothom passi per l'autopista, però aquesta no seria la solució més idònia a efectes de trànsit, perquè si el trànsit de proximitat el posem tot dins de l'autopista més transitada, que és el corredor mediterrani, que és l'autopista europea que va fins a Algeciras, que també fa l'operació del pas de l'estret, si el trànsit normal que hauria d'anar per una autovia del territori el fem passar tot per l'autopista, segurament generaríem un problema de trànsit addicional al que ja podria tenir l'autopista més transitada de l'Estat, com és aquesta.
Per últim, el conseller explicava també que els alcaldes del Pacte de Barà van acordar demanar aquest sistema de bonificacions del 50% del peatge de l'autopista de l'AP7 per als camions per a que deixen d'utilitzar la Nacional 340 entre Alcanar i l'Arbós.
I aquestes mesures urgents per tot el territori que s'han d'adoptar per la 340 han de venir per un sistema de bonificacions per ajudar que els camions, en lloc d'anar per la 340, incentivar aquests camions a que vagin per l'autopista amb una bonificació que com a mínim tinguin aquest 50% de bonificació en el peatge. Però aquesta bonificació ha de ser per tot el territori. És una solució global que ha d'afectar, evidentment, a tota la zona del Baix Gaià, del Penedès, al igual que afecta també i ha d'afectar tota la zona del Baix Ebre o del Baix Camp o del Montsià. Per tant, solucions globals, bonificacions globals.
Tal com el conseller explicava en la seva intervenció, per a Jordi Jané és prioritari focalitzar la mesura en els camions per a que sigui d'aplicació en un àmbit concret, el qual es pugui negociar directament amb l'Estat espanyol i amb les associacions de transportistes. Els acords consensuats a la reunió del passat divendres a la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès, al Vendrell, la Generalitat els traslladarà divendres d'aquesta setmana a una comissió de treball que mantindrà amb el Ministeri de Foment. Per part del govern és previst que hi ha assistisca un representant del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com també la directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech. I no abandonem encara les qüestions circulatòries. Anem cap a l'Ametlla de Mar. Des d'allà, Francesc Callau ens explica com ha anat aquest primer cap de setmana les mesures implantades pel Servei Català de Trànsit per tal de mirar de reduir la sinistralitat a la Nacional 340. Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
El Servei Català de Trànsit va ampliar aquest cap de setmana de 5 a 13 quilòmetres el tram de Nacional 340 entre l'Ametlla de Mar i el Perelló, amb balissament de l'eix central per impedir els avançaments i possibles girs a l'esquerra. Es tracta d'una mesura provisional per evitar que es produeixin xocs frontals en aquest tram, on durant les últimes setmanes s'han registrat 4 víctimes mortals i diversos accidents. L'últim, el passat dijous a la tarda. Aquesta mesura es va complementar amb la instal·lació d'armaris de radar en línia, panells de missatge variable mòbils i una major presència de Mossos. L'abalissament, que s'ha desplegat durant els últims caps de setmana únicament en un tram de 5 quilòmetres de la carretera a l'Ametlla de Mar, es va ampliar des del punt quilomètric 1119 fins al 1110, al terme municipal del Perelló. La mesura es va mantenir des del passat divendres a la tarda fins a diumenge a la mitjanit. Jordi Jané, conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya.
Són mesures del tot provisionals. No és cap solució definitiva. La solució definitiva no ens ve ni per aquests cons, ni per aquests panells variables, ni pel fet d'incrementar, que és necessari, la presència dels Mossos a la carretera. La solució definitiva ha de ser un acord que volem arribar amb Foment, amb la concessionària, amb els transportistes, per veure de quina manera som capaços d'una 340. Que és una vergonya tenir una 340, la carretera amb més intensitat de trànsit, tenir-la com la tenim, amb els camions convivint amb els cotxes, i per tant hem de buscar solucions pactades, però no podem resignar-nos únicament a aquestes mesures.
Tot i que aquesta mesura sigui només provisional, els veïns i veïnes de l'Ametlla de Mar i el Perelló ja han mostrat la seva indignació a través de les xarxes socials. Diverses fotografies i fotomuntatges de l'abalissament de la carretera posen de manifest la disconformitat dels usuaris davant d'aquesta mesura i reclamen solucions urgents per acabar amb l'accidentalitat d'aquesta carretera. Aquest dilluns es constituirà la taula de treball entre el Ministeri de Foment i la Generalitat per tractar les solucions per la Nacional 340. Els alcaldes dels municipis afectats, mentrestant, estudien la proposta de Foment de construir 5 rotondes al tram ebrenc d'aquesta via i millorar la senyalització, exposada pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, el passat dimecres a Tortosa.
Gràcies, Francesc. I encara al ritme de qüestions circulatòries, hem de destacar l'accident que ahir mateix a la tarda es produïa a l'altura de l'Ametlla de Mar, però en este cas a l'autopista de peatge, a l'AP7. És així?
El passatger davanter d'un turisme ha mort després d'una col·lisió per embestida entre un camió i un turisme que es va produir aquest diumenge a la tarda a l'AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'accident es va produir a 5:15 al quilòmetre 299,5 i com a conseqüència de la topada, el conductor i el passatger del cotxe sinistrat, ocupat per 4 persones, van resultar ferits de caràcter lleu i van ser traslladats a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Tot i així, el passatger davanter, Evaristo Abe, de 91 anys, i veí de Barcelona, ha mort al centre hospitalari. Fins al lloc del sinistre s'hi van desplaçar 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra i 2 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara amb qüestions relacionades amb l'ensenyament. Per fer-ho anem cap a Santa Bàrbara. L'IES d'aquell municipi, l'IES Les Planes, comença el curs i ho fa amb una lleugera reducció tant d'alumnes com de professors. El centre ofereix enguany la possibilitat d'obtenir el títol d'anglès avalat per Cambridge. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, en té tota la informació Josep Roig.
Fa just una setmana començava el nou curs escolar, un curs que en el cas de l'IES, les Planes de Santa Bàrbara, s'inicia amb una reducció del nombre d'alumnes i també de professors. El director del centre, Rafael Roig, explicava a la Plana Ràdio que enguany han començat el nou curs amb tota normalitat, però amb 15 alumnes menys que l'anterior, lo que ha provocat també la pèrdua d'un professor i mig. Així doncs, l'institut queda amb 31 professors reduïts a 28 i mig per les reduccions de jornada que tenen alguns professionals i amb 288 alumnes.
No, completament absoluta normalitat. Primer dia presentació, a partir del segon, tot normal, començament de classes normals. A més, ja tenim una petita diferència l'any passat. Hem reduït un grup, això és producte de natalitat, i el que ens ha suposat és un professor i mig menys de plantilla, però bueno, m'on sortirem. Perquè en realitat disminueixes un grup, però la diferència d'alumnat l'any passat enguany ve de 10-15 alumnes, però clar, depèn del curs que estan, te fa faltar un grup més o un grup menys. Si no m'equivoco, el dia d'avui estem a 288 alumnes.
Roig destacava aquest començament de curs a què el centre està a punt de signar un conveni amb Cambridge per tal de que l'institut pugui preparar els alumnes per obtenir el títol d'anglès avalat per aquesta prestigiosa universitat amb una rebaixa també pels drets d'examen. Aquesta oferta educativa es presenta com una assignatura optativa i està limitada a un màxim de 20 alumnes. De fet, el director deia que han tingut tanta acceptació que fins i tot ha hagut alumnes que no han pogut accedir a l'oferta per haver superat el límit de places.
Hi ha continuïtat d'unes quantes que en podem parlar, però sí que n'hi ha una que creiem que és important, que estem a punt de signar un conveni en Cambridge per poder traure títols d'anglès, d'oferts i aquestes coses que s'examinen a Tortosa. El fet de tindre el conveni i nosaltres en aquesta gent i poder preparar per a traure aquests títols d'anglès és que podem fer dins del centre i ells tenen una rebaixa a l'hora d'examinar-se. L'alumne que està matriculat en esto, ho fem a través d'una optativa del centre, que està matriculat aquí, l'únic que fa és que quan se va a examinar no, li costa més barat i no està obligat a examinar-se, si no vol, però la majoria que s'han apuntat en aquesta optativa, que és de places limitades, que això sí que ens ha quedat gent a la cua, però no hi podem fer res més, és això, no? Que es puguin anar, és més barato i puguin treure el títol de nivell més superior que es pugui donar aquí a l'institut.
Com a conseqüència de l'aplicació de la nova llei d'educació, Roig també deia que s'ha augmentat les hores de matemàtiques i s'ha rebaixat les altres matèries, com per exemple psicologia o literatura, i s'ha tingut que desdoblar les hores de català i castellà, tal com ordena la llei.
Gràcies, Josep. I dels temes relacionats amb l'ensenyament, passem ara a parlar de l'ocupació turística, que ha crescut en més d'un 7% al municipi de l'Ametlla. El sector que més creix és el dels hotels, amb una ocupació aquest estiu del 91,08% i un creixement global del 8,33%. Xifres, dades i informació que, novament, des de la Cala Ràdio ens explica Francesc Callau.
L'ocupació turística a l'Ametlla de Mar ha crescut d'un 7,06% al llarg d'aquest estiu respecte a l'estiu passat. Així es desprèn de les xifres recollides per l'Àrea Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar, corresponent als mesos de juliol i agost. El sector que més creix és el dels hotels, que ha registrat un 91,08% d'ocupació aquest any, davant del 82,75% de l'any passat, fet que representa un creixement del 8,33%. Pel que fa als càmpings, aquest any s'ha registrat una ocupació del 72,50% davant del 65,65% de l'any anterior, el que equival a un creixement del 6,85%. Si parlem de lloguer d'apartaments turístics i xalets, les immobiliàries han facilitat unes xifres d'ocupació del 88%, que comparat amb el 82% de l'estiu 2014, ofereixen una xifra de creixement del 6%. Les causes són diverses. Damià Lleó, gerent de l'Àrea Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar.
No només és una causa, no? Hi ha diverses causes. Una de les causes podria ser una lleugera recuperació econòmica, no? Sembla ser que anem sortint ja de la crisi, no? Per els factors econòmics tot així ho indiquen. També un altre dels factors, doncs, bueno, és una mica la situació social, econòmica i inestable que estan vivint països del Mediterrani, no? Com podria ser Turquia, com podria ser Túnez, com podria ser... Són països que reben molt de flux europeu, però clar, a la vegada aquestes situacions dolentes de guerra, de situacions de terrorisme, i pues, bueno, el que fa és que la gent busca destinacions més segures, com pot ser el Mediterrani espanyol.
On també hi ha hagut un increment ha estat amb les visites a l'oficina de turisme, que ha estat xifrat en un 4,43%. Si parlem de procedències, el 46,17% és de l'estat espanyol i d'aquests el 50% de Catalunya. El 10% restant de l'Aragó, el 7% del País Basc i el 7% de Madrid i un 6% del País Valencià. De la resta de nacionalitats, les xifres apunten a un 36,41% de França, un 4,65% del Regne Unit, un 3,36% dels Països Baixos, el 3,21% d'Alemanya, el 2,68% de Bèlgica i el 1,32% d'Itàlia. La resta responen a orígens com Suïssa, Noruega, Suècia, Dinamarca i la resta d'Europa, amb percentatges molt més baixos, amb una petita representació d'Estats Units, Canadà o la resta d'Amèrica. Precisament aquest dilluns, l'Oficina de Turisme de l'Ametlla de Mar ha acollit una reunió de l'APTALC, l'Associació de Professionals de Turisme de l'Administració Local de Catalunya.
L'informatiu inútil.
Seguim ara parlant de la campanya arqueològica del jaciment del Tebre 1, una campanya que arriba al seu final i que ho fa amb la descoberta total de l'embarcació. Des d'allà, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, el CAS, va finalitzar el passat mes la setena campanya arqueològica per estudiar el jaciment del Tebre 1, les restes d'aquest antic vaixell enfonsat prop de la desembocadura. Els treballs d'excavació d'enguany han permès arribar fins al final del vaixell i amb 30 metres de fusta conservada es pot assegurar que es tracta d'un vaixell de càrrega de 35 metres d'eslora, de 3 pals que transportava habitualment militar, bales de canó, bales de fusells, els mateixos fusells. El director de l'excavació explicava que les dues vies treballades, l'arqueològica i la de documentació, els confirmen que és una de les embarcacions aliades que van participar en l'atac frustrat dels anglesos, espanyols i sicilians per alliberar Tarragona del domini napoleònic i que es van enfonsar la nit del 20 de juliol de l'any 1813. Gustau Vivar.
I ara podem dir que es tracta d'un vaixell de més de 30 metres, perquè tenim 30 metres de fusta conservada. Eslora, podríem dir ja que estem segurs que seria un 35 metres, un carguer de 3 pals, que transportava habitualment militar, principalment bales de canó, bales de fusell, tots els elements del fusell realment hem trobat en aquest vaixell, i que formava part d'un comboi que va sortir d'Alacant a l'estiu de 1813 amb intenció d'atacar Tarragona, conquerir-la i defensar-la. L'atac va ser un desastre, ho sabem pel setge i per les imatges, i sobretot per les imatges, les litografies que es troben, però també per els textos de la gent que va viure aquella batalla. I en plena retirada aquest comboi va patir un temporal, primer de tramuntana i després de llevant, que va fer que una sèrie de vaixells s'embarranquessin a les goles de l'Ebre, a les boques de l'Ebre. Tot aquell comboi va esforçar-se en recuperar aquells vaixells embarrancats, però en van deixar 5. 5 que han quedat ja per sempre en aquestes terres de l'Ebre, i un d'aquests 5 és aquest que nosaltres li diem del Tebre 1.
L'excavació del jaciment del Tebre 1 està finalitzada ara per a l'any vinent. Només restarà realitzar l'estudi d'arquitectura naval i el projecte de conservació in situ.
Gràcies, Lluïsa, i sense moure'ns de la zona del Delta, continuem ara passant balanç a la segona edició del Festival Delta Birding, un festival celebrat aquest passat cap de setmana. Un balanç que des d'Amposta Ràdio ens porta Manel Ramon.
És positiu del segon Festival Internacional d'Ornitologia que s'ha celebrat aquest cap de setmana al Delta de l'Ebre. Finalment han estat aproximadament 2.000 persones les que han visitat aquesta fira, aquest festival, el doble de la primera edició. El bon temps que ha acompanyat ha fet possible que s'ompliguessin les prop d'un centenar d'activitats que s'havien organitzat aquest cap de setmana, entre cursos, tallers, sortides amb vaixell per dur a terme alliberaments d'ocells o també les diferents conferències. En el festival es van poder conèixer les darreres novetats en el sector, tant les tecnològiques com les editorials. Recordin que el benefici de les entrades de la fira es destinaran al nou Atles d'Ocells Nidificants de Catalunya. Entre els convidats més destacats del festival ha estat assistint Dick Forsman, finlandès especialista mundial en rapinyaires, o Marcus Beresbuo, que és fotògraf finès, o també Jodoran Sarahi, que és un reconegut ornitòleg israelià. També han visitat Amposta l'editor de la revista anglesa Birdwatching, Dominic Mitchell.
L'associació Black Diamond Tuning Cars organitza els dies 26 i 27 de setembre, darrere de l'Ajuntament de l'Aldea, la primera concentració BAC més estens i el tercer Motor Festival. El dissabte 26 de setembre a les 17 hores, apertura del recinte i arribada dels cotxes tuning. A les 21:45 hores, rua de tots els cotxes tuning per la població. A les 23:30 hores, proves d'il·luminació, i a les 2 hores, tancament del recinte. El diumenge 27 de setembre a les 10 hores, apertura del recinte. A les 11:30 hores, proves SPL i tot seguit proves de maleter més sorollós. A les 16 hores, proves d'escapament, dièsel i gasolina, i a les 17 hores, entrega de trofeus. Organitza Black Diamond Tuning Cars i patrocina Grupo BAC i l'excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat, com és habitual els dilluns, fem una ullada a la jornada futbolística del cap de setmana. Comencem al grup català de la tercera divisió, on tenim un representant del nostre territori. Es tracta de l'Ascó, l'equip de la Ribera d'Ebre, que en aquesta jornada jugava com a local i s'enfrontava al Palamós en un partit que els de la Ribera finalment van acabar solventant amb victòria per 2-0. Una victòria que fa que l'Ascó sume 3 puntets més i se situa quint a la classificació amb 9 punts, una classificació que el Gavà encapçala amb 13. A la primera catalana, tercera jornada de campionat, i bones notícies per als tres representants del nostre territori. Tots tres aconseguien la victòria. El Jesús i Maria a domicili, en el seu desplaçament al camp del Suburense, la Rapitenca, jugant com a local, s'imposava 4-1 al Viladecans. 0-1 va guanyar el Jesús i Maria al camp del Suburense, com dèiem, i victòria també de l'Amposta. Primera victòria en aquesta lliga al camp municipal Ampostí per 2-0 i davant del Torredembarra. Altres resultats en este grup de la primera catalana van ser el Vilaseca 2, Sant Boià 2, Castelldefels 4, Redis 1, el Catllà 0, Terrassa 1, Igualada 1, Vilanova 0, Lleida 0, Balaguer 2 i Sant Ildefons 1, Vista Alegre 3. A la classificació, després de 3 jornades, és líder el Balaguer amb 7 punts, seguit de Castelldefels, Igualada, Terrassa i Viladecans amb 6. L'Amposta és 9è amb 4 punts, els mateixos que la Rapitenca, que és desè, i que que el Jesús i Maria, que és 12. Per cert, i ampliant encara la informació d'un dels partits d'aquesta categoria, la primera catalana, hem de destacar aquesta crònica que des d'Amposta Ràdio ens porta Manel Ramon comentant la primera victòria del campionat de l'Amposta. Com va anar, Manel?
Victòria de l'Amposta aquesta temporada per 2-0. Ha estat davant del Torredembarra en el duel de la demarcació de Tarragona d'aquesta primera catalana. Un partit en què l'Amposta ha desplegat en la primera part un joc efectiu i vistós que ha estat suficient per avançar-se amb 2 gols de Becerra. En canvi, la segona part ha estat poc vistosa i amb un joc espès per part dels dos equips i sense cap oportunitat a cap de les dues porteries. L'entrenador de l'Amposta, Antoni Teixidó, ha recordat que el futbol ha de saber combinar l'atac amb la defensa per aconseguir puntuar.
Després, torno a repetir, 2-0... Pues la nostra obligació és, lògicament, fer més gols, però jo crec que és més obligat a l'equip contrari tindre que fer-nos a nosaltres per poder, com a mínim, empatar el partit. Els hem estat esperant una mica, els hem pressionat una miqueta quan la pilota sortia, i la veritat és que no m'ha arribat gaires vegades, però jo el que volia era que això també és un equip de futbol, 45 minuts sense que et facin un gol.
L'Amposta ha notat especialment en la segona part la baixa del capità i migcampista Gustavo i també la lesió en la primera part de l'extrem Dani Faggini. Tot i així, ha sumat el quart punt de la temporada.
Gràcies, Manel. A la segona catalana, també tercera jornada de Lliga i els resultats en el grup sex, que és on militen els equips del nostre territori, els resultats van ser els següents. Ullacona 2, Valls 0, Tortosa 1, Cambrils 0, Gandesa 1, Roda de Barà 2, l'Ampolla 4, Hospitalet de l'Infant 1, la Riera 2, Catalònia 2, Racing Bonavista 0, la Canonja 1, Godall 0, Torreforta 1, Remolins Vítem 0, Camarles 1 i la Cava 4, Alcanar 2. És líder el Tortosa amb 9 punts, seguit del Camarles amb 7. I a la tercera catalana, grup primer, també tercera jornada de campionat i resultats, els següents. Olímpic Mora d'Ebre 0, Perelló 2, Batea 3, Flix 2, Escobé 3, Roquetenc 3, Horta de Sant Joan 0, Corbera 3, Aldeana 1, Jesús i Maria 3, La Sénia 2, Vilalba 3, l'Ametlla 4, Deltebre 1, Ginestà 2, Campredó 1 i Santa Bàrbara 2, Mora la Nova 2. A la classificació són líders amb 3 victòries i 9 punts, l'Ametlla i el Batea, seguits de Santa Bàrbara, Roquetenc i Corbera amb 7 punts.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Ambient fred aquestes primeres hores del matí, o almenys fred a les comarques del Pirineu, Prepirineu, molts punts de l'interior, vegin aquests valors de 12 a Balaguer, a Lleida, 11 a Vic, i per sota fins i tot aquestes temperatures en l'àrea del Pirineu, i tan sols a prop de la costa l'ambient és una miqueta més suau, però relativament fresc. Tot plegat en un dia que serà calorós. A migdia les temperatures se'n tornaran a anar cap amunt i l'ambient tornarà a ser almenys tan calorós com els d'ahir, amb un temps, ja ho veuen, sense núvols. I és que hi ha la zona d'altes pressions sobre la península Ibèrica que fa que les borrasques de les línies frontals circulin al nord d'Europa. Queden alguns núvols, però, cap a la façana litoral i també algunes boires o núvols baixos en alguns punts de l'interior que durant el matí, o almenys durant les primeres hores del matí, seguiran presents, però s'aniran dissipant. A mesura que avancin les hores, les clarianes, el sol s'aniran posant sobre els núvols a tot arreu i, per tant, doncs, farà sol, amb temperatures com a mínim igual que les d'ahir. És a dir, que a migdia contrastarà molt l'ambient amb el d'aquestes primeres hores. Un temps assolellat en totes les zones, com a molt amb alguns núvols alts que puguin passar, algun núvol també cap al nord de l'arxipèlag, però en vents del sud també les temperatures seran similars a les del cap de setmana. I el temps dels pròxims dies, doncs ja ho veuen que dimarts, com avui, un altre cop un temps assolellat, amb temperatures amb tendència a pujar, però entre dimecres i dijous, justament quan arribi la tardor, dimecres, hi haurà un canvi de temps, portarà una mica més d'inestabilitat i sobretot una davallada de les temperatures que farà que l'ambient sigui ja més de tardor a mitjans de setmana.
I com és habitual, mirant cap al cel i amb la previsió del temps, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Edició d'avui dilluns 21 de setembre, temps d'actualitat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Enramal, i elaborat amb la participació dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Un informatiu que demà mateix, a la mateixa hora i a la mateixa sintonia, tornarà al vostre dial. Fins llavors, acabeu de passar una feliç jornada. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.